sempre amb en Camil Villaverde. Camil, bon dia.
Bon dia.
Que ens porta estrenes, bé, podríem dir que interessants. Va, ens comença la temporada, el setembre comença
setembre,
temporada.
Sí, sí, temporada important a sèries i normalment sempre hi ha estrenes, si més no, potents, o això és el que volen.
I tenim una miqueta de tot, tenim la sèrie més cara de la història, tenim quartes temporades de sèries que per les que ningú hagués donat un duro i que estan tirant molt i una miqueta de tot i alguns comentaris al final sobre els Emils. Però, si volen, comencem allò, per la sèrie més cara de la història, Prime.
Llega la guerra a la Tierra Media.
Esto es obra de Sauron.
Nuestros ejércitos no pueden derrotarlo. Una vez el impostor se granjea la confianza de alguien, adquiere la capacidad de esculpir sus pensamientos. Es sensato por tu parte temer estos anillos. En manos de Sauron pueden obrar un mal insondable.
Eregion no debe caer. Sería un golpe mortal para toda la Tierra Media.
Tarde o temprano, el ojo de Sauron abre un hueco y el resto de él entra serpenteando.
Buscabas paz y yo te la di.
Vinga, doncs anava a tallar, però...
Sí, hi ha tot de frases, no? Aquests impactants que diuen one-liners als americans, d'aquestes frases de... Aquí te lo dejo.
Univers Tolkien, la segona temporada de Los Anillos del Poder.
Segona temporada, recordem, la primera es va estrenar va coincidir l'estrena amb la primera temporada de La Casa del Dragón, no? És allò que van coincidir potser dos de les sèries més ambicioses, com a mínim a nivell econòmic i a nivell d'arribada a la gent, no? Es van estar en el mateix moment, cosa que es va criticar, perquè a més tenen un públic, podríem dir, similar, no? Que els agradi, doncs, aquest univers fantàstic, en el cas del Dragon, del Joc de Trons, i aquí amb l'univers Tolkien. Ara, l'estrena n'han arribat més separades, i si a la primera temporada, doncs, li criticaven, o la gent la crítica va preferir l'aposta de La Casa del Dragón, en aquesta segona temporada sembla que la truita s'ha girat una mica i Los Anillos del Poder està rebent bastantes bones crítiques, perquè crec que si la primera temporada era una cosa una mica que volien contentar tothom, hi havia moltes trames, que tampoc algunes no enganxaven massa, en aquesta van més per feina i un cop ja s'ha no farem spoilers, però un cop s'ha desvetllat qui és Sauron, doncs la cosa ha pujat exponencialment i és una sèrie que va des del capítol 1 de la segona temporada a enganxar tant els fans de Tolkien i de la Terra Mitjana com, jo crec, de la... el gran públic, perquè tampoc és una trama excessivament complexa.
D'acord. Per tant, aquí s'hauria girat la truita respecte a la segona temporada de La Casa del Dragón, una temporada fosca, difícil...
Sí, és difícil, és fosca, no?, amb aquells allà al castell aquell, amb aquests somnis... dona una mica de bajona, no?, que diuen... I en canvi aquesta, doncs, és com és fosca, perquè no és el Senyor dels Anells, no és aquest Tolkien blanc que podríem pensar. És una sèrie, doncs, amb acció, amb foscor, però alhora també molt més amb uns personatges més interessants. Les trames que no interessaven tant les han deixat una mica de costat. I a més, clar, la primera temporada van jugant tota l'estona amb qui és Sauron. Ningú sap qui és, ni l'espectador ho sap. Pots sospitar, pots no sospitar, vas fent teories. A la primera temporada es desvetlla qui és, i clar, la segona, la gràcia és que l'espectador sap qui és, però els personatges no. Llavors això et dona una altra visió, no?, en aquesta temporada. I a més té aquests guinyos que als fans de Tolkien els hi poden agradar, no? Hi ha personatges com molt mítics del llibre, el Tom Bombadil, per exemple, que no va sortir a la pel·lícula de Peter Jackson, però que sí que ha sortit ara en aquesta sèrie. Tenen aquests guinyos pels fans de sempre, però alhora amplien molt, molt més l'univers i volen fer una sèrie per tothom i una sèrie que arrasi. I a més han après també de La Casa del Dragón i s'estrena un capítol per setmana, un capítol cada dijous, que és el més lògic, tenint en compte que t'has deixat 715 milions de dòlars en una sèrie que és la sèrie més cara de la història. Mm-hmm. Ja només amb drets que li han hagut de pagar els hereus de Tolkien, que jo crec que els besnets del fill de Tolkien ja no hauran de treballar mai més. Doncs, clar, hi ha un desplegament d'efectes especials, de localitzacions, d'actors, realment impressionant.
Mm-hmm. No sé com es recuperen, 715 milions de dòlars, però bé.
Jo no sóc especialista en negoci, però em costa de veure que això, al cap i a la fi, al cap dels anys, pugui haver el mateix retorn del que has invertit. Però, bueno, vull dir, són gent més intel·ligent
més
que jo.
Altres. Exacte. Sí, ja està.
Llavors no dubtaré d'això, però sí, és una aposta. Han llançat la casa per la finestra i realment llueix, la sèrie. Mm-hmm. Vull dir, té empaque visual i llueix. I veurem, a veure com acaba. Encara estan a la meitat de la temporada.
Correcte, perquè es va estrenar el 29 d'agost.
Exacte.
I un capítol, com deien, Camil, per setmana. Vinga, està a Prime. Canviem de plataforma i ens anem a Apple Plus.
Tu abuelo siempre dijo que quería que yo volara. Para que viera lo grande que es el mundo.
¿Recuerdas qué felices éramos?
Han pasado 14 años. ¿Cómo me has encontrado?
Nunca te he perdido. Van a caer bombas. Los americanos quieren que arda todo. Todo lo que conoces va a desaparecer. ¿Crees que entiendes lo que significa? No lo sabes. Yo sí.
Es tracta de Pachinko, la segona temporada d'una sèrie sobre coreans al Japó, no?
Sobre coreans al Japó, exacte. Sembla que hi ha com una moda, o s'ha posat de moda, com a mínim amb el món de les sèries, l'extrem orient, no? Podríem dir. Mm. Parlarem després de l'èxit que ha tingut Shogun en aquesta temporada, però també el cinema i les sèries coreanes, no? Des de Parásitos, que va guanyar l'Oscar, o El Juego del Calamar, no? Que va ser un èxit mundial d'una sèrie coreana. I Pachinko és potser l'exemple menys conegut d'aquesta moda, però que és una sèrie que la gent que la va veure li va encantar. És una sèrie que la crítica la va deixar, no?, pels aires, però que està estrenada a Apple. Ja coneixem, no?, l'acudit que es fa d'Apple, que és la plataforma que potser fa les millors sèries que s'estan fent ara, que no veu ningú. Perquè, pues això, menys subscriptors, tampoc li donen molta publicitat a les seves sèries. La primera temporada, doncs això, va passar una mica sota el radar de molts seriòfils i ara, pues, torna amb aquesta segona temporada, que està basada en un llibre, tota la sèrie està basada en un llibre d'una escriptora coreana que va emigrar als Estats Units de molt petita i que explica la història de quatre generacions d'una família coreana que se'n va al Japó, que viu al Japó. I llavors en aquesta segona temporada, sobretot, és una sèrie que ja fa continus salts temporals, perquè clar, no és que t'expliquin una, dos, tres, quatre, sinó que van saltant d'una generació a l'altra. I en aquesta li donen importància, doncs, a la trama que és a final de la Segona Guerra Mundial, abans de que caiguin les bombes sobre el Japó, amb aquests emigrants coreans, i després a l'actualitat, no, diríem l'any 90, doncs el protagonista que viu amb molts diners gràcies a l'èxit que ha tingut el Pachinko, per qui no ho coneixi, són com unes màquines d'aquestes recreatives que tenen molt d'èxit al Japó, que és com una mena de pinball, per entendre'ns, amb pantalles i tal, que també, doncs això, si guanyes et dona diners, és una, no?, una d'aquestes màquines que tenen molt èxit allà, i diguéssim que la família aquesta coreana és la que ha portat el Pachinko i és la que té la patent, i per això aquest l'hereu, diguéssim, doncs viu regalat gràcies a aquests diners. Llavors, és una història com molt intimista, és una història també que sobre la cultura coreana, la cultura japonesa, les relacions entre els personatges, la importància del passat. És una sèrie molt ben feta i és una sèrie que està molt bé. El tema és aquest, clar. Pues, t'hauràs de donar d'alta d'Apple i mirar-te la sèrie perquè si no...
És una plataforma...
Sí, sí, és una plataforma que sempre ho diem, no? Que té molt bon catàleg. No té molt, però en té de molt bo. El tema és que no, no, no acaba d'arribar, no se'n parla, no? És com Netflix, que qualsevol cosa que estrena, per dolenta que sigui, ja fa xup-xup i la gent ho veu. En canvi, Apple, doncs, té aquest nínxol, que a veure si surt d'allà.
Doncs Pachinko, que es pot trobar a Apple Plus també des de finals de, del mes d'agost. Vinga, la tercera, ens n'anem a una altra plataforma, a Max.
Nos últimos 20 e poucos anos, eu saí da favela, mas a favela não saiu de mim.
Calma, gente, calma, calma. Impressa.
Avisa pra geral que o grande Buscapé tá de volta, hein?
Porra, já te falei mó tempo que não é Buscapé, o Wilson.
Ah, não mete essa, Buscapé.
Oi, Buscapé.
Vem de Buscapé.
E de lá pra cá, o bicho pegou no Rio de Janeiro.
Como é que você me solta aí? Não me fala nada.
Eu só quero a minha boca de volta.
Que papo torto é esse? A boca é minha.
É guerra que o Curió quer? É guerra que ele vai ter.
É agora.
Això que senten parlar és portuguès, portuguès del Brasil. Estem a les faveles.
A les faveles de Rio.
De Rio. I això, que és un llibre que després va ser una pel·lícula, és Ciudad de Dios.
Exacte, una pel·lícula, crec que era del 2002 aproximadament, que en el seu moment va ser tot un hit, no? Ningú esperava una... Era una pel·lícula, això, sobre les faveles de Rio dels 60 al 80. El protagonista, a més, era, no?, un noi que vol ser fotògraf, que és el Buscapé aquest que estàvem sentint, que és el mateix protagonista de la sèrie. I sobretot, clar, era retratar aquest món, no?, de dins de les faveles, les relacions humanes de dins, també els conflictes, no?, narcotraficants, la policia, els milicians, i amb una estètica que en aquella, no?, que va sorprendre molt, va crear com a escola aquesta estètica, aquest muntatge tan picat, els planos, no?, com molt extrems, el color, era tot una mica, cridava com molt l'atenció. Llavors, d'aquella pel·lícula del 2002, doncs n'han fet una, la continuen fent una sèrie, que a més el director, el Fernando Meirelles, és el productor executiu de la sèrie, i la majoria de protagonistes tornen a reprendre els seus papers a la pel·lícula.
D'acord, no és la història de la pel·lícula, sinó és la continuació d'aquesta història a l'actualitat.
No a l'actualitat, sinó després de la pel·lícula.
D'acord.
Exacte. Llavors el Buscapé aquest ja és un fotògraf, aconseguit ser fotògraf, i torna a la favela, diu, al principi ho diu, no? Tu pots sortir de la favela, però la favela mai surt de tu, no? I llavors és una mica la història del retrobament de Buscapé amb els seus coneguts a les faveles, i doncs tota la història i tots els conflictes que hi ha quan, diguéssim, comença una guerra entre narcos pel control de la favela.
Correcte.
Doncs aquesta és la premissa de la sèrie basada en la pel·lícula, basada en el llibre, i que continua una mica amb els mateixos protagonistes, els mateixos actors, la mateixa naturalitat i el mateix... aire estètic que tenia la pel·lícula en aquesta sèrie.
Doncs Ciudad de Dios, una altra de les interessants propostes d'avui, també estrenada per Max a finals del mes d'agost. I ara anem amb dues quartes temporades de dues sèries que bé, que al principi doncs semblava que havien de passar sense pena ni glòria i que s'han convertit, això, en hits. El primer a Disney Plus.
Solo asesinatos en el edificio. Soy Charles Hayes.
¿Qué ha pasado?
Den Savage. ¿Podéis pegarlo a lo de Charles Hayes?
Ya, sacaré el pegamento. En un estudio de Hollywood quieren hacer una peli de nuestro podcast.
Este guión es estupendo.
Oliver revolotea por la sala como un Peter Pan septuagenario o una campanilla. Yo no revoloteo.
Muy bien, podcasters. Tenemos un elenco fabuloso.
¿Soy Eugene Levy?
Soy Eva Longoria.
Oliver es Zach Galifrey.
Oh, sí, Zach Galifragilístico, claro.
Lo entiendo, pero he protagonizado la segunda comedia más taquillera de todos los tiempos.
¿Eres el niño aquel de Solo en casa?
¿Pero qué te han hecho?
Querían que os siguiera. Doncs Solo asesinatos en el edificio, ja ho han dit al principi, que arriba la quarta temporada i se'n van a Hollywood.
I se'n van a Hollywood, sí, sí. Una sèrie que, com tu has dit, no? És allò que els anglesos anomenen l'underdog, no? D'allò que ningú s'espera que guanyi la cursa i al final acaba guanyant. Doncs aquesta sèrie es va estrenar, doncs, una mica com un divertimento, I ja estem a la quarta temporada, una quarta temporada que diuen que és o està a l'alçada o fins i tot és millor que totes les anteriors. A més, han aconseguit crear aquest univers, no? Que ja és que només sentir la música del tràiler ja dius, és aquesta sèrie, no? De la que estem parlant. Els protagonistes doncs, tornen al trio aquest molt improbable, no? De l'Steve Martin i el Martin Short, com aquests dos veïns ja veterans, dos reis de la comèdia, amb la Selena Gomez, no? El personatge millennial, que han anat resolent aquests misteris, aquests assassinats que hi ha hagut a l'Arconia, aquest edifici mític ja de la sèrie de Nova York, que és quasi un personatge més, i en aquesta quarta temporada ja ho sentíem, ja és, la sèrie es torna molt meta i volen fer una pel·lícula sobre el podcast. A més, una pel·lícula on els personatges estan interpretats per actors que es fan de si mateixos, és a dir, hi ha la Eva Longoria o el Zach Galifianakis interpretant una versió, òbviament fictícia, però d'ells mateixos. I tenen tot aquest joc, podríem dir-li meta, que els encanta, i aquests guinyos constants a la mateixa sèrie, però a més hi haurà la trama, o sigui, ells tornaran a l'Arconia perquè hi ha un altre assassinat, sembla increïble, però hi ha un altre assassinat, i descobriran tota una ala, l'ala oest de l'Arconia, que fins ara no n'havíem sentit parlar, i serà com descobrir quins misteris amaga aquest edifici, aquesta àrea de l'edifici a Nova York. I el de sempre, ens trobarem el de sempre, que és intriga, perquè això sí que ho tenen clar, no? És cada temporada és el qui ho va fer i com ho va fer i per què ho va fer, barrejat amb el passat dels personatges, la seva relació, el seu sentit de l'humor, i té aquest punt, no, també com melancòlic, que jo crec que és el que al final tota aquesta barreja és el que ha atrapat els espectadors. I a més, torna, a la tercera temporada va estar Meryl Streep, sempre tenen algun, no, cameo, no cameo, sinó que és un personatge important interpretat per algú conegut. Va ser notícia que Meryl Streep fes televisió, perquè crec que deu ser de les poques grans estrelles de Hollywood que encara no havia fet cap sèrie, no havia intervingut, i li ha agradat tant i ha funcionat tant que en aquesta quarta temporada torna. I a més crec que enriqueix, perquè donen és un altre personatge, un quart personatge en aquest trio, i llavors les dinàmiques ajuda que tot canviï una mica, que les dinàmiques canviïn i que les relacions canviïn i que els conflictes variïn, i això crec que és un encert dels guionistes.
Doncs quarta temporada de Solo Asesinatos en este Edificio. I com dèiem, de quarta temporada a quarta temporada. Ara tornem a aquesta plataforma que fa les millors sèries però no mira ningú, Apple Plus.
Jackson Lamb, así que está a cargo de los fracasados.
¿No les gusta que los llamen así?
¿Y cómo les llama?
Fracasados. Pero tú sabes que cuando envían a alguien a la ciénaga es por dos razones. Una, por haberla cagado.
Bueno, habla por ti.
Y dos, que sin saberlo cabrearás a alguien.
¿Se ha confirmado que es un coche bomba?
Un atentado suicida.
En un centro comercial, madre mía.
La verdad, no sé por qué me molestas a mí con todo esto. ¿No deberías ocuparte de que no estallen más bombas?
Necesito enviar un mensaje.
Aquí ho tenim la versió traduïda, que està molt bé també, està molt ben doblada. És en Gary Oldman, però clar, no és en Gary Oldman el que hem sentit.
Exacte.
Slow Horses, arriba la quarta temporada, La Ciénaga, que continua funcionant.
Sí, sembla mentida, no? La Ciénaga, que per qui no vegi la sèrie, és aquest local o aquest edifici del Servei d'Intel·ligència Britànic, on van a parar doncs, tots aquells que l'han cagat, també ho diu el tràiler, on l'han cagat en algun moment alguna operació o han tocat el crostó alguna persona de dalt a qui no haurien d'haver tocat el crostó. No? I són aquests slow horses, no? Aquests cavalls lents que acaben tots allà doncs, a fer paperassa o a fer qualsevol tasca el més avorrida possible. Què passa? Que sempre es veuen implicats en algun cas, no? d'espionatge o de terrorisme internacional, i ells al final són els que una mica salven el cul a l'MI5, no? El Gary Oldman és aquest personatge, no? Que quasi podria ser com una espia de les novel·les del Le Carré, no? Però que ara ja doncs, amb l'alcohol, el cinisme, es va tirant pets durant tota la temporada, té aquesta pose, quasi sembla un homeless, però que encara conserva, és el cap de la Ciénaga i encara conserva no, aquesta intel·ligència i enganya, no? amb aquest aspecte doncs enganya que per dins hi ha un dels millors espies del servei i després tots els personatges que estan treballant amb ell. La sèrie comença més d'una manera potent, perquè és una sèrie que realment aquí li dona un toc com molt de comèdia, no? El tràiler hem sentit la música i els acudits, però no deixa la duresa tampoc, vull dir, moren al llarg de les tres temporades, moren personatges importants, hi ha moments dramàtics, és una sèrie que enganxa molt i que comença amb un atemptat salvatge amb un cotxe bomba a uns grans magatzems de Londres i això destapa tota una sèrie de, no, de trames que, en les quals els personatges s'hi veuen una mica implicats. I el dolent, l'enemic d'aquesta temporada, és un personatge que interpreta Hugo Weaving, que si algú sap fer és de dolent, si la gent recorda, molts no l'han vist potser, però Matrix, no? l'agent Smith, l'antagonista de la pel·lícula, és el Hugo Weaving, que aquí ja uns anys més doncs, fa de terrorista, del qual anirem descobrint mica a mica les motivacions i quina relació tenen amb Gary Oldman i, uh-huh. i els seus compinxes.
Doncs Slow Horses, quarta temporada.
Quarta temporada, sí.
Estrenada també a Apple Plus, que encara que no la miri ningú, avui ens ha portat dues sèries.
Havia estat molt ignorada, a més, pels premis, però els Emmy s'han endut el premi al millor guió, uh-huh. Lo qual ja és un reconeixement, com a mínim, de la indústria nord-americana. És una sèrie britànica que a la qual no li havien fet massa cas i que ara doncs, comencen els reconeixements a una sèrie que realment està molt ben feta i és molt, molt entretinguda.
Mm-hmm. Vinga, doncs canviem i ara entrem a Netflix. Encara no havíem tocat
Netflix.
Sí, curiós,
Netflix.
Encara no havíem tocat Netflix, vinga.
Hello? Am I under arrest or can I go get something to eat?
They're rich. Kill someone and get away with it, Rich.
We are the perfect family.
We've all been under a considerable amount of stress because of the accident.
It's such a shock, and we're all very upset.
Any comment on the body that was found on your property?
Your wife a suspect.
I would have thought our family's contribution to the Nantucket Fund would afford us a little more discretion.
Somebody died. And somebody's guilty.
Algú mort i algú és culpable. Som la família perfecta, deia al principi el We are the perfect family.
Perfect family, sí.
Tot i que la sèrie en castellà es titula La pareja perfecta, Netflix.
Exacte, i òbviament amb tota la ironia que porta aquest títol, perquè evidentment, si alguna cosa anirem descobrint amb aquesta sèrie és que no són ni la família ni la parella perfecta. També és un altre gènere, que jo crec que és una mica l'esperit del temps, no? D'aquestes sèries on els personatges són fastigosament rics i la sèrie s'encarrega de donar-los canya, no? De dir, demostrar l'absurditat moltes vegades d'aquest món dels superrics. Ho veiem a White Lotus, per exemple, no? Era una altra sèrie que des del punt de vista de la gent que treballava a l'hotel era una crítica i una sàtira respecte a les grans famílies acomodades, i aquesta és una mica, segueix una mica l'estela, no? D'aquesta parella perfecta que fan el Nicole Kidman, i el Liv Schreiber, que són dos, no? Dos actors amb gran carrera a Hollywood. Ella és escriptora d'èxit, de misteri, ell és un hereu familiar que té molts diners, i quan el seu fill està a punt de casar-se en una d'aquestes zones d'upstate de Nova York, amb molts diners, amb tot ple de luxe, una noia apareix morta al mar. I a partir d'aquí comença amb l'estructura de qui ho ha fet, no? Una mica d'Agatha Christie, on tothom és sospitós, doncs es comencen a treure els draps i comences a esbrinar i a rascar i a veure que darrere d'aquesta família aparentment perfecta doncs hi ha doncs molts secrets, moltes mentides, passats molt foscos, però tot amb un to de comèdia que cada cop es va accentuant més. Jo crec que acaba els dos o tres darrers capítols ja és una cosa com molt...
Delirant.
Sí, exacte, delirant, amb sàtira, amb comèdia, i ja tot una mica esbojarrat. Però sempre mantenint aquest misteri, no?, de qui ha estat l'assassí i per què ha fet el que ha fet.
Doncs la sèrie... La pareja perfecta. Que està a Netflix.
Tot a Netflix, sí, sí.
Vinga, i acabarem amb dues espanyoles. La primera, la tercera temporada i darrera d'una sèrie de misteri que ha tingut molt bona acollida a Movistar Plus.
Estos años, a tu lado, han sido algunos de los mejores de mi vida. Me he sentido más pleno que nunca. Quería decírtelo.
Fíjate. Abres tu corazón y no te da un ictus.
¿Qué tenéis? Cuéntame.
No, Tomás.
¿Ya habéis atrapado a los secuestradores?
Dieron dinero mañana por la mañana. ¿Entendido?
Déjame tu teléfono.
Si quieres buscar porno, usa el tuyo.
Conduce.
¿Qué queréis?
Tiene 20 minutos para llegar al faro de Frucheira.
Que no te vamos a contar nada, ¿eh?
No sé nada de eso.
Yo no sé nada.
Yo no sé nada más.
Bingo.
I aquest bingo el diu Javier Cámara, que protagonitza com un malalt de la tercera i darrera temporada de Rapa.
Rapa, sí, una sèrie de producció gallega pel Movistar Plus. Són els mateixos, a més, productors de Hierro. I una sèrie que porta tres temporades, que Javier Cámara va dir fa poc que per ell hagués durat més, perquè està el personatge, enamorat del seu personatge, aquest professor, no?, que té ela, que està en cadira de rodes, que sap que morirà en breu, i que fa com una mica de detectiu aficionat ajudant a la seva amiga, una policia, no?, la Mònica López, una policia, una comissària veterana del Ferrol, a resoldre casos. I llavors, Càmera deia que hagués allargat la sèrie, però ells han tingut, els creadors, molt clar que era una sèrie de tres temporades, si arribaven, perquè la podien haver cancel·lat, i a més es veu va venir com, no?, com acaba, però és un altre cop aquesta que sota la trama de misteri o thriller o policial a la Galícia, a vegades la Galícia més profunda, hi ha aquesta relació humana i personal entre els dos personatges de Javier Cámara i Mònica López. A més, és una relació que no diríem que podria ser la típica d'un policial, no?, on hi ha potser o tensió sexual o romàntica o tal entre els dos. No, ells són molt, han creat una relació com molt d'amistat molt profunda, i on es van ajudant l'un a l'altre. En aquest cas hi ha dues trames: un segrest d'una hereva milionària farmacèutica, i el Javier Cámara intenta ajudar un amic que ha estat acusat d'assassinat i que ell creu que és innocent. Aquestes dues trames veurem com es aniran lligant, amb aquest ritme també com pausat, però alhora que enganxa. És una sèrie que sap jugar molt bé amb el tempo de la sèrie, on accelerar, on frenar, i com donar-te la informació per tenir-te atrapat i arribar quasi, jo crec que els sis capítols te'ls podries veure del tiró tranquil·lament.
Doncs en Rapa està també a Movistar Plus. I l'altra sèrie espanyola, que aquesta és una primera temporada, és la, diguem, l'altre estil de gènere amb què, perquè la diguem, Rapa és sèrie de misteri molt ben feta, i l'altra és l'esborrejarrament absoluta, però que també se sap fer molt bé, oi, des d'aquí?
Totalment.
A Prime Video.
Nos hemos salvado.
No me jodas.
Puedo explicaros todo, ¿vale? Que sé que he estado fuera un tiempo y os habréis estado preguntando que dónde he estado, que con quién. La verdad es que he estado en una misión de alto secreto. Sí, una locura. Pero el gobierno me llamó, a mí y a otras personas. Teníamos que ir al planeta este, hacer un agujero y meter una bomba dentro para hacerlo explotar y evitar el apocalipsis.
Papá, esa es la peli de Armageddon.
¿El qué, mi vida?
Un día te crees que has triunfado en la vida y al día siguiente, ¡pam!, apocalipsis, a 45 años, y dices, ¿qué? Pero si yo no he hecho nada. En la vida no he hecho nada.
El planeta no ha chocado.
Bueno, supuestamente.
¿Y si nada ha cambiado? Porque todo ha cambiado.
Tú no querías que el mundo volviera.
Vinga, la sèrie es diu Enfin, està a Prime Video. Ja anava a dir descollones amb el tràiler. La sèrie ha de ser bona.
És que ja la premissa és com delirant, no?
Sí, sí.
El que haguessin fet els americans amb aquesta premissa és molt diferent del que... Sí. No? Perquè és, per qui no ho hagi vist, és un planeta que s'aproxima a la Terra, un planeta vermell, i que tothom diu que això s'estamparà i que queden X mesos perquè arribi l'acopalipsis, no? Com diu la Manena Alterio al tràiler. I llavors el protagonista doncs marxa de casa seva sense dir ni adeu ni bon dia i deixa la seva dona i la seva filla. Es va de juerga i de fet comença la sèrie amb una orgia que teòricament és la de la fi del món. Després d'això haurien d'estar morts i se n'adona que doncs, al final el planeta passa de llarg i aquest apocalipsi anunciat doncs, no ha arribat. Llavors és com la història d'aquest personatge que ha de tornar a casa seva a donar explicacions amb una Malena Alterio que a més està sensacional també. El protagonista és el José Manuel Poga, que també és un altre, ja només veure'l és un super person, i després amb aquesta situació quasi dantesca d'una Espanya doncs, que es preparava per l'apocalipsi amb sectes suïcides, doncs, crim, assassinats, la gent doncs, intentant exprimir al màxim no? la vida abans de l'apocalipsi, que al final no arriba, i és què fem un cop no ha arribat l'apocalipsi, no? És com una mica de Leftovers, la versió, l'oposat de Leftovers, i a més passat per aquest humor salvatge,
sí.
del David Sainz, que és el creador. El David Sainz és el sevillà, no sé, per la gent que recordi els inicis de les websèries, quan començava el món del streaming i no es veia ben bé clar cap on aniria, doncs les websèries van ser molt importants i David Sainz va crear Malviviendo, que és potser la websèrie espanyola més coneguda de la història, que va tenir moltíssims visionats al seu canal de YouTube i és el que li va donar una mica de fama. Ha fet de guionista a sèries com Ministerio del Tiempo i altres pel·lícules, i ara és el showrunner d'aquesta sèrie, en fin, que diguéssim, resumés bastant bé una mica el seu tarannà, no? Aquest punt com àcid, crític i d'humor molt gamberro respecte a una situació que segurament, si ens imaginem això, Armageddon, no? Els americans haguessin fet Armageddon, per entendre'ns. Sí. Nosaltres amb aquesta situació doncs, fem en fin. Molt recomanable.
Doncs Prime Video la poden trobar. Vinga, anirem ràpid. Els Emmys, hem fet 5 cèntims. Agafem només un momentet dels Emmys.
Jeremy Allen White, The Bear.
This is the second consecutive. I és el moment en què s'entrega a Jeremy Allen White, que és el nòvio de Rosalía, el premi al millor actor de comèdia.
De comèdia. Aquest moment tan aparentment anodí ha estat com el gran escàndol d'aquesta edició dels Emmys, on t'han premiat a The Bear, com, bueno, anava crec que nominada a 14 categories en millor comèdia, no? I llavors el premi li han entregat al millor actor de comèdia a Jeremy Allen White, mentre aplaudien a la sala els rivals, que eren Martin Short, Steve Martin, Larry David, vull dir, tres mites de la comèdia nord-americana, de veritat. I no tenim res en contra de Jeremy Allen White, al contrari, m'agrada The Bear, la tercera temporada potser menys, però no és una sèrie de comèdia, vull dir, The Bear, no, Jeremy Allen White no somriu en cap moment de la tercera temporada, no diu cap acudit graciós en aquesta tercera temporada, i al revés, és un personatge que doncs desagradable, que té ansietat, que té depressió, que té doncs molts problemes. És una sèrie que a més la veus i et genera com un malestar, no? És una comèdia, però clar, dura 25 minuts i doncs amb aquestes normes una mica laxes dels Emmys doncs han aprofitat, ja porten 2 anys colant la comèdia i ara hi ha una mica de rebombori en els mitjans americans dient no pot ser que The Bear, o sigui, The Bear està molt bé, però no pot ser que premiem a The Bear com millor comèdia, perquè a més és una mica aquesta cosa que sembla que si no és dramàtic no és bo, no? De minusvalorar la comèdia, de dir que és com una mica de segona, i en canvi quan hi ha coses molt, molt serioses i gent passant-ho molt malament, allò llavors sí que és de veritat. Hi ha com aquesta mena de discurs a la qual s'estan revelant, i hi ha moltes crítiques de gent, doncs, de grans firmes de periodistes nord-americans criticant això i dient que estan una mica trencats als Emmys. Per sort, a la millor comèdia no ha guanyat The Bear, li van donar Hacks, que aquesta sí, que és una comèdia, i per l'altra banda, les sèries de drama, doncs Shogun, parlàvem abans de les sèries ambientades a l'Extrem Orient, doncs Shogun ha arrasat amb la categoria de drama, més sense tenir The Bear com a contrincant, sense acabat Succession, vull dir, ja no hi havia rivals de molta entitat, i té el mèrit també Shogun de que hagi estat la millor sèrie dramàtica de la temporada, una sèrie que està parlada el 85% de la sèrie, o el 90% en japonès, i que s'ha de llegir amb subtítols, que això és una cosa que, doncs, que fa uns anys no haguéssim imaginat, i que mira, ara està molt bé que ho premiïn.
Shogun, que anuncien segona temporada.
Sí, perquè Shogun ja van deixar molt clar quan va començar que això era el llibre i aquí s'acabava, per tant no era una sèrie sinó una minissèrie, i al final, doncs, com vist l'èxit, i al final, com sempre o com quasi sempre, si el creador no es planta, és una qüestió de zeros que vagin posant. Suposo que hauran fet una oferta boníssima per continuar la història, i han renovat per una segona temporada, i això els hi ha permès a Shogun no concursar als Emmys a millor minissèrie, sinó que concursar a millor sèrie, perquè com que ja tens signat una segona, ja se suposa que és una sèrie, exacte. Llavors, a millor sèrie dramàtica Shogun, millor sèrie de comèdia ha guanyat Hacks, però la gran majoria de premis han estat per The Bear, i bueno, aquest és una mica el resum dels Emmys, on la millor minissèrie ha estat una altra sèrie que vam comentar de Netflix, Mi Reno de Peluche, una altra sèrie que dona també com un molt mal rotllo, molta ansietat, i que ha estat la guanyadora de 4 guardons a millor minissèrie.
No sé si tenim gaire temps per parlar de Tamayo. Tenim un
minut i
mig. Jo aquí
estic a les teves ordres.
Doncs fem 5 cèntims de Tamayo sense posar el tràiler, va.
Doncs sí, volíem parlar una mica d'aquest fenomen, d'aquesta sèrie, podríem dir sèrie documental, que està a Prime, de 3 capítols de Tamayo, que per qui no conegui és un youtuber, i a part és un periodista molt jove, que aquí li encarrega un antic conegut, un senyor gran acusat d'abusos sexuals i condemnat, però que no estava a la presó, consulta amb Tamayo i li diu: escolta, fes-me un documental a mi perquè jo vull blanquejar la meva imatge i sóc innocent. I a partir d'aquí arriba aquest Como cazar a un monstruo, que és la història d'aquest personatge, aquest senyor que sembla tret d'una sitcom però que és realment aterrador el que fa, perquè a més són fets provats, i com la investigació, aquest documental que està fet com per blanquejar la imatge, comença a descobrir que hi ha molts més casos que no han estat denunciats, i que com pot ser que aquest home, que ha estat condemnat en ferm, doncs per temes com excuses com malalties, presumptes malalties, tal, no estigui a la presó. I al final acaba aquest documental aconseguint que aquest home, el Lluís Gros, hagi ingressat per fi a presó. I és un documental, o sigui, és una sèrie que és una barreja com d'estils, però que et deixa...
És pertorbador.
Molt pertorbadora, però alhora també té moments com quasi de comèdia histriònica i involuntària que no t'ho creuries mai. Hi ha situacions que tu no t'expliques com aquest home ha deixat gravar-se, que primer et peta una mica el cap, veient certes escenes d'aquesta, de dius, com ha permès que es gravin això? Perquè a més s'està com a
intuïculpant.
Ah, exacte, moltes vegades. Llavors, és una sèrie que genera tants sentiments que recomano fortament, doncs, que vegin a Prime Como cazar a un monstruo de Tamayo.
3 capítols, Como cazar a un monstruo a Prime. Camil, mira, ho hem
clavat.
Sí, exacte, avui sí. No hem pogut posar l'últim tràiler, però la resta tot. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bones sèries, el mes que ve més.
Més.
I a tots vostès, doncs, moltes gràcies, com sempre, per l'atenció. Que passin un molt bon dia i fins demà.